Volem parlar-vos de la història d'una lot de Sabadell, una ciutat barcelonina, que treballava de pizzer i que li agradava molt la música i també el disseny, la il·lustració, i que de cop i volta s'ha trobat fent portades de discos i marxantatge d'algunes de les bandes i músics més coneguts del món. Ell és en Pol Abrant, propietari de Branca Studio. Hola, Pol, molt bon dia.
Hola, bon dia, què, com esteu?
Bé, bé, contents de xerrar amb tu. Hem començat l'entrevista amb els Black Sabbath perquè tenim entès que una de les samarretes teves més exitoses té a veure amb aquesta banda britànica.
Sí, bueno, és una samarreta que és d'una frase que va dir en Henry Rollins de Black Flag, que diu que només pots confiar en tu mateix i en els primers sis discos de Black Sabbath, no? Que és com una forma de dir que són els millors discos que hi ha de la història.
Tu has treballat per Iggy Pop, Foo Fighters, Eagles of Death Metal...
Sí.
Escolta'm, i tot això partint d'una lot que feia pizzas a Sabadell. Sí. Explica'm-nos com arribes aquí.
Pues, doncs picant pedra, no? Jo treballava això, repartint pizzas, i estava una mica cremat, i amb 25 anys vaig dir, va, torno a estudiar, perquè jo vaig deixar els estudis molt joves, vaig posar a treballar, estava cremat ja, i vaig dir, va, tornem a estudiar, vaig començar a estudiar disseny gràfic, i alhora jo sempre he estat vinculat, la música és la meva passió, no com a músic, sinó com a assistent a concerts, i aleshores com estava ficat dins d'aquest món, vaig començar a fer cartells primer per amics, després vam muntar la nostra pròpia promotora per muntar concerts a Barcelona, i aleshores d'aquesta manera vaig poder fer-me el meu propi portfolio, no? El meu propi catàleg de treballs, i a poc a poc, sobretot amb les xarxes socials, ha sigut una forma de donar a conèixer aquesta feina i arribar a poc a poc a grups més coneguts.
I ara ja vens les teves produccions no només per banda, sinó també a particulars que compren les teves samarretes...
Sí, nosaltres vam començar com un estudi de disseny que anàvem a treballar només per gent, per grups, per tercers, però bueno, a poc a poc vam començar, ara fem una samarreta, ara fem un pedaç, ara fem un pin, i al final diguem que el que és la nostra marca del nostre propi merchandising s'ha convertit en el 50% de Branca Studio, no? En principi era només un hobby el tema de fer les nostres pròpies samarretes, però a poc a poc ha agafat tenint el mateix pes que és el que són els treballs per tercers.
Sou molts treballant a Branca Studio?
No, som dos. La meva parella, la Marta Maldonado, que també és il·lustradora a Maldo Illustration, i jo. Jo m'encarrego de tot el que són els dissenys de Branca, i ella porta tota la logística de la botiga, tot el que és els enviaments, l'atenció al client, i bueno, com ella és il·lustradora, sempre que podem també intentem en els projectes integrar la seva feina com a dibuixant.
Pol, què és el Doom?
Vale, mira, el Doom és una mica complicat d'explicar, però diguem que seria aquell, el pare del heavy metal, no? Va ser aquell punt en què el blues de finals dels 60 i principis dels 70 es va començar a tornar molt passat i va néixer el heavy metal. La història comença amb en Tony Iommi, que era un noi de Birmingham, que es va fer mal a la mà treballant a una metal·lúrgica, es van putar les empremtes de dos dits de la mà, i aleshores li van dir que no podria tocar mai més la guitarra. Però va sentir la història, que em sembla un guitarrista gitano, es deia Django, que també tenia una ferida a les mans i es va fer com una pròtesi.
Sí, sí, Django fer... Reinhardt, sí, sí.
Ah, exacte. Aleshores ell va fer el mateix i es va fer amb una mica de cola, d'impacte i cinta adhesiva.
Caramba.
Es va posar el tros que li faltava a les empremtes, no? I va començar a tocar i es va donar compte que li feia molt de mal. I aleshores el que va fer va ser agafar unes cordes més gruixudes i afinar més greu. D'aquesta forma les cordes quedaven més toves i no li feia tant de mal. I així és com es va aconseguir aquesta tonalitat greu i que després va donar el que és el so passat del heavy metal, no? Aleshores té molta gràcia que el so del heavy metal vingui d'una ferida aleatòria d'una metal·lúrgica de Birmingham, que és una ciutat on la indústria metal·lúrgica era el motor, no? del poble, o sigui, de la ciutat. O sigui que és, bueno, la història és una mica aquesta.
El Doom és més que un estil musical, és també, no sé si dir-te, una tendència social, cultural, una filosofia de vida?
Mira, el Doom ha sigut com l'underground de l'underground fins al heavy metal, fins que internet el va ressuscitar. No, el Doom era com la música més lenta, més bruta, que ningú escoltava. O sigui, era, tot i que Black Sabbath, els sis primers discos són Doom, després es tornen més heavy amb l'entrada de Dio i tot això, i el que són els grups de Doom sempre han sigut l'underground. Però a mitjans dels 2000, amb l'entrada d'internet, sorgeix aquest fenomen de rescatar-ho i es posa molt de moda. Jo diria que des del 2005 fins ara estem vivint el ressorgiment del Doom, que ha fet que grups que havien malviscut tota la vida, perquè a més quasi tots venen d'un fons social molt baix, molts problemes amb les drogues, presó, i ara per primera vegada aquests grups poden viure de la música que han estat fent tota la vida, no? I sí que té, reuneix a molts tipus de gent, no? Però sí que té, pues bueno, ja té certes coses, té certs trets característics, com és lo típic, no? La marihuana, tot aquest rotllet, que és com molt característic, no? És com una filosofia de no la vida, no? Però sí que és una forma de fer.
Mira, estem escoltant ara el Paradís Perdut, Paradise Lost, dels sí. Black Sabbath. Aquest tema estaria inclòs dins dels primers sis discos de la banda britànica de Birmingham?
Pues ara mateix, si m'ho dius, això quedaré molt malament, però no me'n recordo, la veritat.
Ah, no, perdona, ho hem dit malament. Estàvem escoltant la banda Paradise Lost.
Ah, vale, va, és que m'he liat.
Ja sí, no t'he liat jo.
No em sonava. Sí, Paradise Lost, diguem que ja són dels grups que de Doom més gòtic que surt als anys 90, després cap als 2000 deixen una mica el que és el metall i intenten fer una música més avantgarde, més moderneta, i ara, de fet, hem treballat amb ells amb l'últim disc que han fet, i és una mica tornar a les arrels, per això que et dic, no? Que ara tot el que és tornar... De fet, jo diria que en tots els gèneres musicals el que s'està fent és tornar als inicis, no? O sigui, en qualsevol, fins i tot el rap està tornant una mica al que era abans, i en el heavy metal està passant el mateix, i amb el Doom també, no? Estem tornant una mica als inicis.
Vamos, fem una idea d'aquest gènere musical, el Doom amb Paradise Lost. Oli, més enllà de samarretes o merchandatge, portades de discos, cartells de concerts, t'han demanat, per exemple, dissenyar un tatuatge?
No, bueno, hi ha gent que t'ho demana, però jo sempre dic que no, perquè jo soc molt, amb aquest tema soc molt estricte, no? Jo soc sempre dels que pensa, si vols un tatuatge, que t'ho dissenyi un tatuatge, si t'han d'arreglar les dents, ves al dentista, no? Sí. Si no li demanis a un dissenyador gràfic un tatuatge. El que sí que ha fet molta gent, que és algo que et fa que se't caigui, que caiguis de cul a terra, és veure que tu has fet una samarreta, no?, a casa, sense cap tipus de pretensió, i després et troba gent que es tatua aquesta samarreta, no? Per exemple, nosaltres vam fer un disseny que era el que et comentava, no?, la mà del Tony Iommi, com la Hand of Doom, que a més és Hand of Doom, és una cançó de Black Sabbath, i hi ha molta gent, com a mínim n'hauré vist ja 10 tatuatges, no?, d'aquest disseny.
O sigui, una mà amb dos dits amb la falange amputada, no?
Sí, clar, és la mà amb les dues puntes amb la pròtesi, no?, que porta ell. Que a més la història de la pròtesi és molt divertida, perquè no li fan la pròtesi. Ell ha d'anar a una empresa, a uns fabricants de com es diu, de pròtesis, i comprar la mà sencera. Aleshores, ella ha de tallar les puntes i llançar la mà sencera, perquè l'empresa no li surt a compte fabricar només la punteta dels dits, no? És molt curiós.
Només la punteta no, eh?
Clar, tot sencer, tot sencer.
Bé, escolta'm, la primera vegada que un dels teus ídols en el món de la música i del Doom et van cridar, escolta'm, Pol, vull un rètol, vull un disco, vull la portada, què vas sentir, què vas pensar?
Mira, el mateix que fa dos dies. Vull dir, saps, no t'ho creus. És com, clar, costa de creure, fins i tot. Tu ara que em deies dels grups amb els que he treballat, és com, hòstia, això és veritat, això està passant. I a l'hora de fer l'encàrrec, primer et fa molta il·lusió, i després ve el vertigen, no? Després ve la por, després ve la pressió de que vols fer el teu millor treball, no? Però al final sempre me n'hem sortit, ells han acabat contents i disfrutes, no? I, per exemple, aquest cap de setmana hem estat venent els nostres pòsters a un festival de Bèlgica i hem conegut, bueno, han vingut ídols nostres d'adolescència a comprar-nos samarretes i pòsters que fem nosaltres i a dir-te que els agrada el que fas. Això és impagable, és un somni. Tot el que puc fer és donar gràcies.
Perquè veig que tu i la teva parella viatjau també amb això del Branca Studio.
És la primera vegada que viatgem per vendre, per agafar els nostres pòsters i vendre'ls a un festival, perquè sempre, vulguis o no, som un estudi petit i fer un moviment d'aquest tipus sempre havíem pensat que era una mica arriscat en temes de diners. Però ha funcionat molt bé, no només hem venut molt, sinó que hem fet molts contactes amb grups i hem conegut, com tenim la botiga online que venem a tot el món, hem conegut a molts dels nostres clients que portem 2 anys, perquè és un estudi molt familiar. Els nostres clients són quasi amics, perquè és gent que té la mateixa passió que tu, no? Hem arribat a... oferim un producte que només el tenim nosaltres i aleshores aquesta gent és molt agraïda, no? És com... no sé com dir-ho, és com un petit club a nivell mundial, no? I aleshores...
Ens pensàvem que estàvem sols. Ah, no, està Branca Studio,
sí.
No?
Ah, exacte, ha sigut una mica això, no? Ha sigut... perquè sí que hi havia grups de música, però no hi havia una, per dir-ho d'alguna manera, una marca que oferís una opció de roba que no fos d'un grup de música. Clar. Que parlés d'aquesta subcultura, no?
Pol, saps que algun dia o altre, si això et segueix anant tan bé com t'està anant, et copiaran?
Sí. Ja està passant, però trobo que és part del procés, no? O sigui, és part... a vegades et preocupes molt, però és... Jo mateix he tingut referents i jo vaig començar també... A mi, jo recordo quan jo estudiava, el meu professor, els exercicis que fèiem era copiar, no? I Picasso també ho deia, no? Jo de que no sé si és que los buenos copian... No, com és? Los buenos se inspiran i los genios copian, algo així... És part del procés i has de portar-ho i ja està, no passa res.
Escolta, més enllà del doom, d'aquest heavy lent, d'aquest origen del heavy, sabem que tens també una passió pels Beatles, d'això no em fa samarretes, però encara, no?
No, sí que n'he fet, en vaig fer una, ja, perquè els Beatles, el bo que tenen és que no, cada cançó era un món, no?
Sí.
Tenen, per exemple, la cançó de Helter Skelter, que té tota aquesta aura... de final, el 1969 sempre es diu que és com el final de l'amor, dels hippies, i al principi del 70, que ja va ser el Vietnam, també és el canvi de la marihuana i l'LCD a les amfetamines, i ja és com que comença el mal rotllo, no? I aleshores, el 1969, els Beatles van publicar el White Album amb Helter Skelter i els Rolling Stones, la de Give Me Shelter, que són dues cançons que estan com relacionades amb la violència, no? De forma... amb els crims de la Sharon Tate i el Charles Manson i després l'assassinat que va haver-hi al festival d'Altamont, i vaig fer una samarreta que és jugant amb els dos títols de les cançons, que en comptes de Helter Skelter i Give Me Shelter és Give Me Shelter Skelter. Bueno, és un joc de paraules.
Sí, ara que ho recordam, és veritat, en Manson va explicar doncs, la seva ideologia amb la que liderava aquella secta doncs, que va provar aquestes morts que tu citaves ara a Califòrnia. Em sembla que basant-se en una cançó dels Beatles, aquesta de Helter Skelter.
Sí, bueno, ell estava molt obsessionat amb els Beatles, ell volia ser músic i quan durant els assassinats a Cielo Drive, a la casa de la Sharon Tate i el Polanski, es van trobar escrit amb sang el nom de la cançó de Helter Skelter, no? Aleshores sempre ha quedat lligat.
Caram. Bé, doncs avui hem conegut en Pol Abram de Branca Studio, ja ho sabeu, doncs, aquest jove català que era pitzer i va decidir doncs, ficar-se en sèrio en el món del disseny gràfic, fent el que més li agradava, que era doncs il·lustracions pel món del Doom, aquest heavy que ara mos explicava ell, un heavy dels orígens, de finals dels 60, principis dels 70, un heavy lent, greu, i doncs seguint el camí que ell mateix es va marcar, doncs va aconseguir doncs fer il·lustracions per bandes tan conegudes com Iggy Pop, Foo Fighters, Queens of Stone Age i tantes d'altres. Pol, escolta'm, moltes gràcies per explicar-nos la teva història i molta sort amb la teva empresa.
Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.